Aquest pare que no volia fer una cançó pel seu fill, però que va acabar sucumbint com aquell presumpte o possible pare que havia dit que no seria pare mai, o com aquell prèviament noi o noia que havia dit jo no em casaré mai i que va acabar també doncs, sucumbint a la cerimònia, a la il·lusió de preparar-la, a tot el que comporta el trobar-se amb amics, amb familiars, amb molta gent, i d'això doncs que estigui lliure de culpa, que digui bona matinada. Bona matinada, Jordi Borràs.
Bona matinada, Maite.
Un tema que aquests dies et felicitem també des d'aquí, tot l'equip del programa t'afecta de molt de prop.
M'afecta de molt de prop i, de fet, m'estava emocionant la cançó del Lluís...
Bueno, ja arribarà, dels pets, ja arribarà.
Lluís, les lletres aquestes, perquè és veritat que molt sovint nosaltres diem les coses són d'una manera i la vida et demostra que poden ser d'una altra perfectament i que si ets prou flexible, doncs no només ho acceptes, sinó que ho vius amb goig, no? I amb joia, com demostrar troba el Lluís en aquest cas i com segurament jo demostraré aquest cap de setmana. Doncs tota aquesta qüestió del que fem, no, dels costums que de vegades rebutgem, però que tenen sentit, és el que parlem avui, no? Aquests rituals que si els fem servir perquè tenen una càrrega simbòlica que normalment està condicionada per la visió que pot tenir una religió concreta o una comunitat concreta, no? Però també parlem de rituals nosaltres normalment, que això també és important que ho aclarim, perquè des de la psicologia nosaltres quan parlem de rituals parlem també de la, com et diria, els comportaments aquests compulsius. De fet, la setmana passada nosaltres parlàvem de les manies. Això és el que nosaltres li diem rituals, de fet, des de la psicologia, no? Uh-huh. Allò que fem de manera repetida encara que sigui sense un motiu aparent o evident, perquè ens proporciona doncs una certa estabilitat, una sensació de que les coses són d'una manera concreta, no? Aquesta seguretat que busquem. Sempre els rituals venen donats perquè hi ha la vivència d'una necessitat, ja sigui perquè vols demanar una collita als déus i llavors necessites allò, o perquè busques doncs que les coses et donin aquesta certesa que són d'una manera. Però hi ha altres propòsits en els rituals que són també importants, i per entendre potser aquestes motivacions de fons que hi ha darrere dels rituals, potser hem d'anar cap a l'arrel, no? Hem de buscar en les societats primitives, com feies a l'inici del programa, que ja sabem totes aquestes societats que de vegades ens sorprenen, no? Amb aquests ritus que tenen que li diem, no? De passatge, aquests ritus iniciàtics, de vegades ens sorprèn com funcionen, no? I són ritus que serveixen per passar d'una etapa a l'altra, per marcar també el canvi d'estatus social o sexual de l'individu.
Ser ritual.
I aquí també introduïm els diferents rituals des de la diferent manera de celebrar de diferents moments de les vides dels individus, no? I segons les cultures. Ara estem escoltant Wagner Pa, un brasiler que està molt enamorat, sí, del nostre país, sí, que està molt afincat a la ciutat de Barcelona,
sí,
i que bé, això també ens porta a parlar això, no? De diferents cultures, de diferents moments de la vida o etapes de la vida, sí, es viuen o es celebren de diferents maneres.
De diferents maneres, sí, sempre de com es materialitza pot ser amb cerimònies ben diverses depenent del context, no? De proves també ben diverses, i de fet el que funciona normalment és que d'alguna manera els rituals s'ajuden a que hi hagi una cohesió grupal. De fet, una persona que vingui cap aquí i participi dels nostres rituals és també una boníssima manera de sentir-se més a prop nostre, no? No només ell, sinó que nosaltres l'incorporem i el sentim d'aquesta manera. Però també permeten els rituals estructurar també la vida d'una persona amb etapes precises, i això proporciona doncs una percepció que pot ser tranquil·litzadora dins de la percepció que tenim nosaltres del pas del temps, no? I n'hi ha de tot tipus. Abans m'ha fet gràcia que parlessis del Cindy's Clingit quan parlaves de la menstruació femenina, no? Que pot ser, o és un bueno, es fa servir com a indicador per fer la cerimònia, la celebració, com a ritus de passatge per la nena que passa de ser nena a ser adolescent, o a ser dona, segons com es contempli. El mateix passa amb els nens, tot i que com no hi ha un indicador biològic tan clar, doncs se'ls fa passar per altres situacions. Ja sabem que molt sovint, a més, pels nois s'acostumen, les diferents societats primitives acostumen a fer passar els nens per situacions realment dures, difícils, amb molt de dolor i amb molta humiliació. Fins i tot sabem també, no només els nens, també les nenes, això, que hi ha també mutilació corporal en molts casos. Són proves dificilíssimes, no? Però si són tan dures aquestes proves, el que ens podem preguntar és per què apareixen, quina és la utilitat que tenen tots aquests rituals.
Ritus de pas que estan molt arrelats a la nostra cultura, cada cop menys vinculats amb la religió, com dèiem abans, aquests batejos que es fan civils, com hi ha en el cas dels casaments civils, que això ja fa molts més anys que hi és, o sigui... que poden ser en sentit religiós o no, poden tenir molts altres simbolismes.
Molts altres simbolismes. Bueno, de fet, és que la majoria, pràcticament tots els rituals, la base dels rituals és religiós en el seu origen, però ha anat desenvolupant-se cap a altres àmbits. Però és que, de fet, són útils en molts sentits. Per exemple, si nosaltres ens mantenim amb aquesta idea que ara parlàvem, d'aquesta nena que tenia la menstruació, el pas de la infantesa a l'adolescència, segons els antropòlegs, aquests rituals serveixen per clarificar la identitat sexual. Nosaltres potser en aquest sentit tampoc ens interessen tant, perquè tampoc estem molt interessats en que tinguem una identitat molt clara sexualment parlant, de tu ets home, jo sóc dona, etc., no? Que ho tinguem molt clar. Com això en principi a la nostra cultura cada vegada és menys important, tot i que tornem, això és com sempre cíclic. I anirem cap a l'altra banda també de ben segur, doncs tenen importància relativa, però també la tenen. Per altra banda, des de la psicoanàlisi es defensa que aquests rituals ajuden, per exemple, aquests de pas de la infantesa a l'adolescència que comentem, a superar els conflictes edípics que estan generats a la infantesa i que et mantenen enganxat inconscientment a la mare, podríem dir, per part del nen, i en aquest cas doncs el fet de fer un ritual que et diu ja no ets un nen, ets un adolescent, tu ho veus clar, la comunitat ho veu clara, de manera clara, doncs t'ajuda que et desfagis d'aquestes pautes que ens limiten al nostre desenvolupament. De fet, jo, si em desfaig d'aquestes idees a partir d'un ritual que tingui una certa força i una intensitat, tinc més capacitat o més possibilitats per desenvolupar-me, i per tant aquesta seria una altra utilitat que psicològicament parlant ens interessa molt i que podem comentar més endavant, no? El cas és que ens podem plantejar si a la nostra societat, com diem, encara els mantenim, no els mantenim, què és el que fem. Però la resposta és força ambigua, perquè seria sí i no. D'alguna manera
han canviat, no? Jo crec que no n'hi ha ni més ni menys, sinó que han evolucionat i que s'han transformat.
S'han transformat molt.
Però la necessitat de fer aquests passos o aquests... Sí. Aquestes celebracions crec que la tenim.
Sí que la tenim.
És un al·licient, no?
Sí que la tenim. Sí que és veritat, el que s'ha diluït molt és la simbologia que hi ha al darrere. Hi ha molta desconnexió d'aquest sentit de fons dels rituals, però... són necessaris. De fet, la vivència es dona. Una altra cosa és que nosaltres l'acompanyem d'uns ritus. Per exemple, si ara passem de l'adolescència a la maduresa, no? Els adolescents, quan condueixen per primer cop el cotxe familiar, per exemple, quan tenen les primeres relacions sexuals, per exemple, no? Quan beuen la primera copa, totes aquestes accions, aquestes activitats, poden donar-li a ell la sensació de que s'està convertint, està esdevenint un adult, està convertint-se en una persona madura. I són, podríem dir també, rituals, tot i que el fet de que no estiguin compartits pel context adult, diguéssim, no hi ha una mirada adulta, això dilueix la seva força, no? Però el nen pot, o l'adolescent pot començar a viure-ho com una mena de transició, no? L'està ajudant a fer una transició per passar d'una etapa a l'altra, no? També de la mateixa manera les drogues ens poden servir per ritualitzar d'alguna manera també el pas d'una etapa a l'altra. Els nens, potser als 10 o 11 anys, comencen a fumar, no? Això és una manera també passar de ser nen a ser adolescent. Pots començar a provar doncs certes drogues, a veure, potser als 13, 14, als 15, potser amb la marihuana. De fet, ara que es parla tant del consum de cocaïna com està creixent, una de les dels factors importantíssims en el consum de cocaïna és el que suposa de sentiment de pertinença amb un cert grup, amb un cert col·lectiu de persones que consumeixen aquest tipus de droga, i una de les dels factors importants també que entren en joc és el ritual que es desprèn de prendre aquesta substància.
Clar, perquè d'una banda hi ha aquests rituals que s'associen a diferents etapes de la vida, i després hi ha altres rituals que són així, no? Com més profans, no? Podem
sí,
dir.
Sí, sí, i de fet aquesta necessitat com de marcar-nos en el temps, d'anar doncs, posant una miqueta les marques del que significa anar donant voltes al voltant del temps.
Diferents moments del camí, no?
Sí,
que marquem amb...
Això nosaltres ho fem, tot i que, com deies, ens hem anat desvinculant de lo religiós, diguéssim. Avui dia hi ha com un replantejament, podríem dir. Sí que ens hem desvinculat de les religions establertes, però també hi ha un replantejament de tot el que té a veure amb l'espiritualitat, no? Però tot i així, sí que és veritat que tenim la necessitat de viure aquests rituals com si fos més apropant-nos cap al laïcisme, no? Tot i que mantenim, com deies, el bateig, la comunió potser es manté menys, no? El matrimoni també d'alguna manera es manté, no? Hi ha hi havia originàriament una vocació religiosa amb aquests rituals, però ara cada cop menys, no? Però com que és necessari que acompanyem d'alguna manera les transformacions internes, doncs encara ho mantenim, no? Hi ha després altre tipus de rituals, podríem dir, que són socials, que són col·lectius, associatius, que són tipus els Jocs Olímpics, per exemple, no? Les exposicions universals.
Sí,
són
clar, que
celebracions...
no deixen de ser també...
Sí.
Clar, són celebracions, també.
Són celebracions que sí que és veritat que donen una sensació d'estabilitat grupal, no? De cohesió grupal. Per altra banda, el tema de la identificació amb un grup ajuda molt, perquè tu sempre pots identificar-te amb el teu equip, és la cosa aquesta de sentir-te part d'un grup.
Sobretot si guanya.
Sobretot si guanya.
Però bé, això ja és un tema que crec que no...
Sí.
No ens ve a nosaltres,
sí,
en el cas.
Però hi ha altres diferències, que és, per exemple, que hi ha molta menys càrrega simbòlica i hi ha més càrrega lúdica, no?, en totes aquest tipus de celebracions, no?
Clar, però també està dintre de tot aquest tema que estem
sí.
comentant.
Sí, i per altra banda, la cosa que potser com a psicòlegs ens pot preocupar més, tots aquests rituals són molt interessants des de la psicologia social o des de l'antropologia, però la psicologia clínica ens pot preocupar una mica més, és que aquest tipus de rituals, quan estan desprovistos del sentit que hi ha darrere, no ajuden tant com haurien d'ajudar a la transformació de l'individu.
Per què?
És a dir, el que estan, aquests rituals acompanyen, ara no et parlo dels Jocs Olímpics, et parlo d'altres, com dèiem, el del bateig, no?, per exemple, no? Són rituals que estan representant aquesta, com et diria, aquesta ruptura d'una identitat passada a una identitat nova, no? I desprovistos d'aquest sentit perden força. Per exemple, el naixement d'un nen, ara que estàvem parlant del bateig, suposa una ruptura amb una identitat de la noia que és... ara ja no és noia, sinó que és mare, no? A partir d'aquí tot es transforma, tots comencem, són com peces que comencen a agafar una nova identitat. El fet de ritualitzar aquest fet dona una força perquè adquirim aquesta nova identitat amb més facilitat, no? Perquè el sentit fonamental, aquesta seria la clau dels rituals, el més interessant dels ritus, és que serveixen de pont, és que serveixin de pont, que afavoreixin aquesta transició en un moment de canvi. Nosaltres, un exemple més del que estàvem parlant quan dèiem parlàvem abans dels nens de les societats primitives, no? Els nois que els envien a la selva per fer-se un home. El que estem parlant és d'un canvi d'identitat. Tu abans eres un noi i ara, quan tornis de la selva, després d'haver passat totes aquestes proves, ja ets un home. A partir d'aquí tots et veiem com un home i tu et pots veure llavors com un home, no? És aquesta sensació de col·lectiva, de que hem canviat la percepció de la identitat d'aquesta persona, el que té força.
I de la mateixa manera que un naixement, doncs, com deies tu, també és aquest pas de nena a, o de noia a mare, sí, però també és potser el símbol d'esperança més gran, no?
Sí,
fet d'una nova vida que ve per acompanyar-nos, no?
I tant, i tant.
I avui aquí també hauríem d'afegir un altre tipus de ritual en aquest sentit, que és el de les adopcions, que també doncs, s'ha imposat cada cop més abundància també al nostre entorn, no?
Clar,
que també
clar.
És, de fet, és això, no?
Clar,
no?
Clar, clar. De fet, en general, tots aquests rituals el que fan és, com et diria, com serveixen una miqueta com per creuar amb una certa seguretat, tornem al tema de l'estabilitat o la seguretat, creuar aquestes aigües tèrboles, no, de la vida. En cada, la vida està fet, és un viatge, no podem renegar del viatge, i cada pas suposa doncs, el repte de qüestionar-te el que eres abans i plantejar-te una nova possibilitat per modificar aquesta identitat, no? Pensem que parlem de nens, la pedagogia, etimològicament el terme de pedagogia ve del grec i aproximadament vindria a significar el viatge dels nens, no? I això és el que és la vida, no? És passar d'un estat conegut a un altre que desconeixem. Nosaltres sortim del ventre de la mare per entrar en un territori absolutament misteriós en el qual ens comencem a desenvolupar. Hi ha un moment també que sortim, comencem a viatjar fora del bressol. Hi ha un moment que comencem un altre nou viatge quan sortim de la casa dels pares i desapareixem de sota de la seva ombra, no? Hi ha un moment que desapareixem també dels paisatges adolescents per endinsar-nos dins d'un altre uns paisatges nous, no? Tot consisteix en nous viatges que en el moment de fer el canvi de la transició ens pot semblar com que ens falten refugis, no? Quan comencem una nova etapa a la vida, sembla que hi ha molt vent, hi ha molta pluja, hi ha una sensació d'incertesa a la qual els rituals ens poden ajudar una miqueta, doncs, a treure'ns d'aquesta incertesa. Oi?
Doncs tothom canvia, però el Jordi Borràs serà el mateix la setmana que ve.
Segur.
Tot i que tindrà un altre estat civil. Molta sort, Jordi.
Moltíssimes
gràcies. I bé, aquest canvi d'identitat que comentaves també ens ha vingut molt bé per escoltar aquest home que des d'aquest últim disc està esplèndid, que és Yusuf, abans Cat Stevens.